Ja per deixar pas a l'Ona Vilamo més calent a l'aigüera i dir-los gràcies per la companyia i atenció. Demà hi tornem. Adeu-siau, que acabin de passar un molt bon dia.
A l'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de ràdio L'Escala amb Ivan Garcia. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
El quiosc me viu al PC. A la tauleta també. Setmana d'Empordà, Empordà amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de la Empordà amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de la Empordà, Empordà amb tu. El quiosc no diu el PC, a la tauleta també. Setmanari de la Empordà, Empordà amb tu.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 16 de març, m'agradaria començar el programa fent un repàs a diferents fronts oberts que s'han resolt aquest cap de setmana. Començant per l'àmbit polític, les dretes continuaran governant a Castella i Lleó, on ocupen la presidència des del 1987. Aquest diumenge, el candidat del PP a la reelecció, Alfonso Fernández Mañueco, ha tornat a guanyar i fins i tot ha millorat els resultats. Tot i això, encara està lluny de la majoria absoluta i torna a necessitar Vox per governar. Ara bé, per sort, el partit d'ultradreta no ha crescut tant com auguraven les enquestes. Encara parlant d'eleccions, Joan Laporta ha guanyat el pols a Víctor Font en unes urnes que han optat per la continuïtat a Can Barça després de setmanes amb debats tensionats en què van volar més d'un ganivet. En l'àmbit cultural i cinematogràfic, aquest cap de setmana s'ha celebrat la gala dels Oscars, que ha deixat cirat sense cap premi. El film Valor Sentimental s'ha imposat en la categoria de millor film internacional i cirat tampoc s'ha endut l'estatueta per la categoria de millor so, en què l'ha recollit F1. Tot i això, el director Oliver Laxe s'ha mostrat molt satisfet d'haver arribat a la cursa dels Oscars i ha considerat que ser nominat ja és guanyar. Les grans triomfadores de la nit del cinema americà han estat Una batalla tras otra i Els pecadors. I per acabar, en l'àmbit educatiu, avui ha començat la setmana de vagues del professorat, que serà escalonada per territoris fins al divendres, en què hi ha convocada una manifestació unitària a Barcelona. Aquí a les comarques gironines la vaga està prevista per dijous i divendres també, amb aquesta manifestació unitària. I ara sí, després d'aquest petit repàs que hem fet avui per posar-nos al dia, anem entrant en matèria, fent un altre repàs, però ara del que tindrem avui al programa. Avui començarem amb un nou guaita que tenim, amb en Sergi Corral, que ens parlarà de llacs glacials. I a la segona part del programa descobrirem nous secrets de cuinar amb la Joina Oliveres i la Remei Arnau, que avui ens parlaran dels farcellets de col, ens explicaran com els fan. I avui també ens acompanyarà el DJ Bigut amb el seu Mundo Sonoro. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia. Bueno, pensava que anem a parlar dels Oscars, no? Vull dir, està una mica cantat que Cirat no s'enduria res.
De fet, vols dir que mai alguna catalana ha arribat a endur-se alguna cosa? Moltes han fet cursa, però endur-se alguna cosa?
A veure, aquí el tema està en què, i això ho hem parlat més d'una vegada, és que en tot el que és el palmarès abans d'arribar als Oscars, Cirat ha estat, deixada de banda. Hi han passat altres ficcions espanyoles, parlo d'espanyoles. Llavors, clar, si nosaltres mateixos ja ni creiem en l'aposta, doncs bueno. Però no, a mi el que més m'interessa són les eleccions al Barça i...
Mira, és que avui no em decidia.
I la victòria d'això en la porta. Per favor, un altre. És que corre un WhatsApp per allà que és molt interessant sobre els memes i totes aquestes coses que s'han fet amb la victòria de la porta.
A veure, però una mica estava cantat, no?
Una altra cosa que estava cantada, precisament.
No, si algú s'ha sorprès, m'estranyaria que algú s'hagi sorprès.
No crec. Com també aquest abans de l'extrema dreta, moltes coses que estan cantades, excepte el temporal que hem tingut aquest cap de setmana, i que és precisament la nostra lectura de l'informatiu local, aquesta alerta que teníem a nivell 5 de 6 aquí a l'Escala i tot l'Alt Empordà, entre altres comarques. Al final s'ha arribat als 119 km per hora, o sigui...
Sí, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Ahir realment feia por.
I tant.
Ahir feia por. Hi han hagut desperfectes. D'entrada hi ha hagut la caiguda de l'aïllament d'una façana lateral del carrer Ave Maria. En concret diré que és casa meva. Però
sí, anava a dir, un edifici que coneixes bé, l'Ali.
Sí, un edifici que el conec molt bé, exacte. I vaig ser testimoni de primera mà d'aquesta caiguda, que semblava que s'hagués esfondrat una casa, directament.
Déu-n'hi-do. Això sí que ha de fer por,
I sortir al balcó i veure la gent corrent per allà, per el que està passant, saps? Va ser important. Van haver de venir els bombers a retirar tots els elements que estaven, però clar, és que volaven, eh? O sigui, les plaques volaven per allà.
Clar, amb el perill que això suposa, no? Perquè aquesta placa pot impactar contra qualsevol edifici, contra qualsevol persona.
Cosa, però problema, o sigui, aquí la història, crec que eren com plaques de bueno, que eren fines, no era una cosa... Però bueno, clar, amb la velocitat a la que va et pot fer mal igualment. I per sort no hi ha hagut ferits, i va actuar ràpidament i tot el que tu vulguis, però bueno, la situació hauria pogut ser molt, molt pitjor. Això d'una banda, la caiguda aquesta del mur aquest d'aïllament, d'aquesta façana d'aïllament, i després també arbres, en especial un arbre de grans dimensions al passeig d'Empúries, altres arbres també han caigut, però aquest és el més important. La foto és travessant ben bé el passeig. Bueno, ens ho explicava en Sergi, més, ja ens ho ha avisat més d'un cop, no? O sigui, ha hagut una tramuntanada forta després d'una època de pluges, amb la qual cosa, doncs, la vegetació, els elements d'arbres i coses d'aquestes, no? No em surt. Però els arbres estan més propicis a més inestables. I amb la ventada, pues, eso, 119 km per hora.
És més fàcil que caiguin.
Exacte. Bueno, va.
Més
enllà de vent, pluja i tot el que hem tingut aquest cap de setmana, també hem tingut la primera edició de l'Escala dels Llibres.
Sí.
Que, òbviament, s'ha vist afectada per aquest cap de setmana de vent, pluja, etc. No?
Ha hagut de readaptar-se, no?
Exacte. Per començar, el gruix d'activitats d'exterior, les que hi havien d'haver al passeig, passeig marítim, doncs no hi han pogut ser i s'han traslladat a la sala polivalent. Tot i això, doncs, malgrat les inclemències meteorològiques, s'han fet una vintena d'activitats previstes.
Jo crec que s'han pogut celebrar totes, no? Em sembla.
Sí.
O sigui, s'han reubicat, però s'han celebrat
reubicades,
totes.
Però celebrades, exacte. La fira ha transcorregut aquest cap de setmana, ha reunit major volum de públic el diumenge, que no el dissabte, i la temàtica del viatge ha estat el tema central de la majoria de tertúlies i de llibres, etc.
Una primera edició
passada per aigua,
mai
millor dit, no? Però esperem, doncs, que això no desanimi i que faci que continuem endavant, perquè la proposta era interessant, no? Sortir d'aquest escenari de la Vila del Llibre i fer una aposta més local, més feta per nosaltres, etc. Jo crec que això està bé, llavors hem tingut la mala pata del cap de setmana. Bueno, és que últimament és qualsevol cosa que es faci en cap de setmana, estem així.
Sí.
Perquè durant la setmana fa un temps estupendo i després arriba el cap de setmana i tasca.
Sí, perquè mira avui quin sol. I
per
no es mou ni una fulla.
Per això t'ho dic i m'hi jugo el que vulguis, que la cap de setmana tornarem a estar igual, o més o menys. No vull, és igual, no vull avançar-me perquè jo no soy mujer del tiempo, eh? Ja està, és igual.
Som mica més.
Va, més coses, sí, sisplau. El Consell de Cultura, que ha reunit fins a 17 experts per passar balanç a l'any cultural escalenc, s'han valorat més de 1.200 activitats i Mariona Seguranyes ha substituït Xavier Aquilloé després de la seva jubilació. Per tant, novetats d'aquestes organitzatives, no? Podríem dir. Després, també, convocatòria oberta per participar en la 6a edició del Met Foto. El Club Nàutic L'Escala i la Fundació Alive han anunciat les bases del que serà la 6a edició d'aquest concurs. El certamen fotogràfic que té com a objectiu ajudar a difondre els valors ambientals i humans de la mar Mediterrània obrirà les seves inscripcions el pròxim 1 d'abril.
Per tant, tots aquells fotògrafs marins que ens estiguin escoltant ja poden preparar les càmeres.
Podeu preparar les càmeres, les fotos, tot. Faran tot el material que l'1 d'abril teniu oberta a les inscripcions.
Home, són impressionants, les fotos.
Ja,
l'any passat ho vaig anar a cobrir i són molt xules.
És molt interessant, està molt guapo.
Sí.
Bueno, llavors, també en deportes.
Som-hi.
18a victòria del sènior masculí de bàsquet i 8a derrota del CER, del tenis taula. El sènior masculí de bàsquet ha assolit la 18a victòria en el 18è partit contra la Unió Marista Girona. Els de Toni Espinosa s'imposaven per 87-57. En canvi, la mala jornada ha estat pel tenis taula, que ha encaixat la 8a derrota de seguida i se li complica encara més la permanència a la màxima categoria.
No aixequem cap,
No, el sentíem ara fa un moment amb l'Ivan explicant-ho i, bueno, realment, doncs, ho tenen força, força complicat. És una llàstima, també.
Sí, i tant.
Una altra llàstima. I el que dèiem del temps.
El temps, som-hi.
Inici de setmana radiant, amb aquesta tramuntana que ja ha anat a la baixa. Bueno, de fet, no sé si fa tramuntana ja, perquè...
Bueno, una mica de ventet feia al matí, però res, molt poc,
sí. Una brisa comparat amb el que hem tingut. Cel serè, ambient contrastat entre la matinada i migdia, típic de primavera, això és el que tenim.
Doncs a gaudir-ne, tu.
A gaudir-ne, exacte. No ens aventurem a més informació en vista més enllà, perquè també com que canvien les coses de la noche a la mañana, que diuen, doncs així ho deixem.
Perfecte, Lali. Doncs ens ho amplies tot això al punt de la una amb l'informatiu.
Aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera. L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes una setmana més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Bon dia, Ona, què tal?
Molt bé. Avui de què ens parlarà, Sergi?
Doncs mira, avui ens anem a molta alçada i ens anem a passar fred.
Ja anem a passar fred. Ja em van passar amb el torb fa un parell de capítols.
Ja em van passar. Doncs continuem en aquelles alçades, és a dir, per sobre aproximadament els 2.000 metres d'alçada. Per, primer de tot, retrocedir en el temps.
A veure, farem un viatge avui.
Sí, farem un viatge de 40.000 anys enrere, aproximadament. Un viatget.
Un viatge llarg, si hem d'anar 40.000 anys enrere.
I geològicament podríem dir que és una engruna, perquè és molt recent. Quan parlem de milions d'anys, anar 40.000 anys és anar aquí a la cantonada. Però volem anar a buscar uns testimonis del que va ser la darrera glaciació. És a dir, la glaciació anomenada de Wurm, que és l'última que s'ha produït, i parlarem d'uns testimonis d'aquelles glaciacions, d'un element geològic, podríem dir, relicte d'aquests 40.000 anys, com són els llacs d'origen glacial a la península Ibèrica.
Doncs som-hi, comencem aquest viatge.
En aquest temps, entre 40.000 i 25.000 anys enrere, les glaceres cobrien bona part dels sistemes muntanyosos de la península Ibèrica. És a dir, ens situem sobre el mapa. Els Pirineus, el sistema ibèric, la serralada cantàbrica, el sistema central i fins i tot les serralades bètiques, al sud de la península ibèrica. Llengües de glaç permanents baixaven des dels pics de més de 2.500 metres d'alçada fins a mitja vall. Unes llengües de glaç, que si teniu ara imatges, per exemple, d'Argentina o dels Alps, i no tant, perquè van quedant cada dia menys, també, però aquelles glaceres que van avançant, aquells blocs de gel que es van desprenent, no?, anaven en continu moviment i, per tant, erosionaven en el seu avanç o en el seu retrocés tots els voltants, o sigui, per sobre la superfície que es desplaçaven i els laterals d'aquella llengua de glaç, no? Doncs ara fa aproximadament uns 25.000 anys, podríem dir, que aquelles glaceres van començar a retrocedir. Vam iniciar el que se'n diu una època més càlida, on estem ara, una època interglacial, i al seu pas van deixar al descobert totes aquestes accions fetes pel gel sobre la roca. Les excavacions, el gel, a mesura que anava avançant la glacera, anava excavant, anava erosionant, i a mesura que va anar retrocedint aquesta glacera, totes aquestes excavacions se'n van anar emplenant de l'aigua que es desfeia del gel desfet, no? De la fusió, formant els llacs glacials, que en diem de cubeta, o bé els de morrena. Morrena és la part que va avançant de la glacera, així es diu tècnicament. Uns llacs que han persistit fins a dia d'avui, malgrat que la majoria de glaceres en la península Ibèrica han desaparegut. És a dir, actualment només queden poquetes glaceres, per exemple, la de la Neto, als Pirineus, Monte Perdido, allà dalt, i alguna també, el vessant francès, però són poquetes i van en retrocés. O sigui, no tardarem molts anys, crec, en veure-les desaparèixer.
I ara ens han quedat, per tant, aquests llacs, no? Exacte. Aquesta aigua que s'ha desfet.
Exacte, han quedat els llacs, que ja tenen una dinàmica, en aquest, podem dir que no tenen una dinàmica glacial, sinó que tenen una dinàmica estacional. És a dir, entre l'hivern, que és quan s'acumula la neu i quan es glaça l'aigua que hi ha en el glaç, i quan es fon a partir de la primavera i a l'estiu. L'inventari total d'aquests llacs i estanys glacials no acaba de ser, hem de dir que no acaba de ser tot exacte, ja que hem de classificar entre els permanents i els estacionals. I és en el cas aquest dels estacionals on les xifres ballen. Per això donarem rangs, donarem marges.
Perfecte, som-hi. Quants en tenim, més o menys?
Doncs mira, els Pirineus en tenim entre 1.000 i 1.500. Uh-huh. Llacs inventariats, eh? A la Serralada Cantàbrica, entre 250 i 300. Al sistema central, entre 100 i 150. Al sistema bètic, entre 70 i 90. Una trentena al sistema galaico-lleonès, a l'extrem de tot occidental de la Serralada Cantàbrica, en podríem dir. I al sistema ibèric, una desena. Uh-huh. En total, aproximadament entre 1.500 i 2.000, 2.100, 2.200 repartits pels principals sistemes muntanyosos d'aquesta península ibèrica.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, en tenim uns quants, eh?
Déu-n'hi-do.
Aviat són dits. I quines característiques tenen una mica aquests llacs?
Doncs mira, primer de tot s'ha de dir que tots estan, com hem dit, en alçades gairebé per sobre dels 2.000 metres d'alçada. Això uh-huh. és degut precisament en aquesta dinàmica estacional, o sigui, són les zones on les neus i els gels a l'hivern són permanents. Són excavats directament sobre la roca, bé sigui granítica o calcària, que són els diferents sistemes muntanyosos que ens trobem, i en el cas dels llacs granítics, la roca granítica és molt més impermeable que la roca calcària. Per tant, fa que hi hagi poca infiltració i siguin uns llacs més permanents.
Clar.
En sistemes calcaris com el sistema cantàbric, per exemple, els llacs són més efímers i de permanents n'hi ha molt poquets. En canvi, Pirineus, serralades bètiques i sistema central són de roca metamòrfica, són de roca granítica, per tant, són més impermeables i farà que n'hi hagin molts més, és una de les raons. Una altra característica és que presenten aigües oligotròfiques.
A veure què vol dir això.
Això vol dir que tenen molt pocs nutrients i sediments. Uh-huh. Per tant, com deia aquell, són aigües molt netes, transparents i fredes.
Són aquelles que veiem aquells llacs cristal·lins, no?
Ah, això mateix, llacs totalment cristal·lins. I la tercera característica, i la més important, és que tenen un cicle estacional molt, molt marcat, com dèiem. A l'hivern són coberts d'una capa gruixuda de glaç i neu per sobre, i a la primavera es produeix el desgel, que omple el nivell dels llacs al màxim i també aporta alguns sediments propis de la fosa, dels recs i dels cursos d'aigua que baixen fins als llacs. Uh-huh. Hem de dir també que algun d'aquests llacs són aprofitats per estacions d'esquí, i alguns d'aquests llacs també van ser aprofitats a la seva època per treure'n aprofitament hidroelèctric.
Ah, carai. Uh-huh.
Com, per exemple, tots els estanys de l'Alta Ribagorça, el Pallars, és a dir, Estany Gento, per exemple, tots aquests estanys se'n treia aprofitament hidroelèctric. Uh-huh. Important, els llacs glacials són un important punt de biodiversitat, tant vegetal com animal. Uh-huh. Biodiversitat adaptada a aquelles alçades i a aquest cicle estacional que hem parlat abans.
Clar, han de ser animals que puguin resistir aquestes característiques meteorològiques i climàtiques que es viuen allà dalt.
Evidentment, i que són aigües amb pocs nutrients, com hem dit abans. Uh-huh. Això també és important, però sobretot per les algues i per determinats bacteris.
I qui, doncs?
Mira, destaca, per exemple, el tritó pirinenc, que és un endemisme, uh-huh. o la granota roja. Tota aquesta biodiversitat s'ha de dir que és molt sensible als canvis, en aquest cas al canvi climàtic, i als contaminants. Això vol dir l'empremta de l'home. Uh-huh. Productes com les cremes solars, que afecten directament els organismes, i així com, per exemple, també els animals de companyia, que poden portar malalties.
Clar, això d'anar a la muntanya amb el gos, no?
Això d'anar a muntanya amb el gos i banyar-se en els llacs de muntanya.
De fet, està prohibit, no?
Està prohibit. Ah. Està absolutament prohibit. Una cosa és que estigui prohibit i una altra cosa és que es faci.
Sí, exacte. A vegades tenim
no
aquest problema.
Faci, eh? Tenim aquesta dicotomia. Però això que quedi clar, està prohibit banyar-s'hi tant les persones com les mascotes, com els animals de companyia, perquè encara que no ens ho imaginem, porten a la pell, com portem nosaltres,
clar,
que també portem molta flora bacteriana, doncs exactament el mateix. Un dels grans problemes aquàtics, d'aquests ecològics actuals, és la introducció artificial de peixos, com el pisot o la truita per la pesca esportiva. Això també és un gran problema perquè no són autòctons d'aquestes zones i devoren, per exemple, larves d'amfibis i crustacis autòctons, per tant, trenca l'equilibri natural d'aquests sistemes.
Clar, perquè ara t'anava a preguntar, hem dit que banyar-se està prohibit, però pescar, es pot pescar en aquests llacs?
No, tampoc es pot pescar, però hi havia una època a la mateixa època que hi havia les centrals hidroelèctriques i a la mateixa època que es feia de més i de menys, doncs es van introduir peixos per poder pescar.
Uh-huh. I aquests peixos són els que han trencat aquest equilibri.
Ah, exacte, són els que han trencat l'equilibri perquè precisament es mengen, entre d'altres, les larves aquestes, els dels tritons i de la granota roja. Uh-huh. També són uns grans indicadors, aquests ecosistemes, de canvi climàtic. Responen molt ràpid a l'augment de la temperatura i actuen com a trampes per partícules contaminants que s'hi dipositen. Els sediments que es dipositen al fons d'aquests estanys són com llibres d'història. S'hi pot analitzar el pol·len, les restes orgàniques i el fang acumulat.
Per tant, ens aporten molta informació, aquests llacs.
Sí, poden reconstruir com era el clima i la vegetació dels Pirineus des de 10.000 anys enrere. Podem veure els testimonis, precisament, de la glaciació que parlàvem abans.
Per tant, per això és tan important també conservar-los, no? Per conservar tota aquesta història.
Evidentment. I ara us citarem algun dels estanys i llacs, per si teniu intenció d'anar-hi o voleu anar-hi o els voleu veure, sempre conservant l'entorn, per exemple.
Som-hi. Quins tenim?
Comencem pels Pirineus. Hi tenim l'estany de Sant Maurici, que és molt important, és parc nacional. A l'estany Gento, a l'estany de Colomers, a l'Ibon de Plan, sobretot en territori aragonès, aquests estanys es diuen Ibones. Mm-hmm. És el nom que reben. Ibon de Respumoso, Ibons de Nanyet, i en tema francès, el lac de Gouve, o Gouve, i els estanys de Tristània.
Per tant, déu-n'hi-do, uns quants. De fet, hem dit que els Pirineus era la zona on hi havia més.
On hi havia més, més d'un miler, Per tant, hem dit els més...
Els més coneguts, no?
Els més coneguts, en podríem dir. A la Serralada Cantàbrica tenim, per exemple, qui li agradi el ciclisme, això és molt conegut, i algun d'aquests estanys s'hi puja, ara ho veurem a les altres serralades, els llacs de Covadonga, en el santuari de Covadonga, concretament a l'Enol, a l'Ercina i al Brizal. Això és final d'etapa de moltes voltes a Espanya, això està arxiconegut. Els llacs de Salienza i Parc Natural de Somiedo, Astúries, el Lago del Valle, el Lago de la Cueva, Calabazosa i Cerveriz. Uh-huh. O Cerveriz. El llac de Sanabria, a Zamora, que curiosament forma part dintre d'aquest sistema galaico-leonès, rotllo Rubianes, que deia que ell era galaico-català, doncs aquí, en aquest cas, galaico-leonès. El llac de Sanabria, Zamora, és el més gran de tota la península ibèrica.
Carai.
És el llac glacial més gran de tota la península ibèrica. I per acabar, els llacs de Fuente Carriona a Palència.
Per tant, aquests són els del Cantàbric.
Els del Cantàbric. Si ens anem al sistema central, que ja sabeu que és aquella cadena muntanyosa que va entre Portugal, que divideix la submeseta nord i la submeseta sud.
Sí, tant.
Val? Doncs hi ha els llacs de la Sierra de Gredos, per exemple, Laguna Grande, Cinco Lagunas, Laguna del Barco i Laguna de los Caballeros. Els llacs de la Sierra de Guadarrama, la Laguna Grande de Peñalara i la Laguna de los Pájaros.
Aquests els que tenim al sistema central.
Ah, exacte. Ara els amants de les bicis també coneixeran els que anem a dir ara, perquè en el CIC hi ha la Laguna Negra d'Urbión, a La Rioja, els picos d'Urbión, les lagunes de Neila i les lagunes de Cebollera.
I aquestes són aptes per fer en bicicleta, dius?
Són aptes per exemple, les lagunes de Neila, és una etapa clàssica de la Volta a Burgos, per exemple, del final de la Volta a Burgos, que es fa els mesos, el mes d'agost, crec que es fa, o fins i tot de la Volta a Espanya, no? Però són, en aquest cas, del sistema ibèric, de la part més tocant entre Sòria, Burgos i La Rioja. La part més nord-occidental, en podríem dir.
I ens queden, no?, els del sistema bètic Sierra Nevada, som-hi?
Exacte. Mira, la laguna de Caldera, que està just al costadet del Mulacén, del pic més important que diríem dintre de la península ibèrica, no d'Espanya perquè és el Teide, però clar, sí que de la península ibèrica, la laguna de Aguas Verdes, la laguna de Yeguas i la laguna de les Alpujarras.
Per tant, Sergi, ens has fet un petit tastet, no?, d'entre aquests 1.500-2.000 llacs que tenim a les altures d'aquestes muntanyes de la nostra península. Tenim tots aquests, no?, que podem... Potser els que tenim... Els que ens sonen més són els primers que has dit,
exacte,
no?, els dels Pirineus.
Els dels Pirineus són els que sonen més, però també tenim representats per totes les serralades. Això sí, no les he dit totes, perquè, com hem dit abans, són llacs a més de 2.000 metres d'alçada. Per tant, Espanya és molt muntanyosa, la península ibèrica és molt muntanyosa, però els pics aquests alts són menors, per tant, es redueix, s'acota.
Doncs, Sergi, moltes gràcies per venir-nos a descobrir aquests llacs d'alta muntanya avui.
Doncs, va, quan es desfaci una mica de tanta neu que hi ha ara mateix, els irem a veure.
I tant, ens retrobem el proper Guaita, però abans, eh?
Fins la propera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara és moment de posar-hi una mica de música i ho fem avui amb el Mondo Sonoro del DJ Bigut.
Mondo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Ànims. Ja ha passat el dia més trist de l'any. Avui ho celebrem amb el Blue Monday dels mancunians New Order. Aquest és el tema que es va publicar per primera vegada el 7 de març de 1983, convertint-se en tot un hit de les pistes de ball fins als nostres dies. El seu compositor és Bernard Sumner i ho va enregistrar amb Factory Records. Moment incombustible dels New Order, des de Manchester fins a les vostres orelles.
How? what is it that you want to do?
We want to get loaded, and we want to have a good time.
Més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I un dilluns més volem parlar de cuina i ho fem amb la Joina i la Remei. Bon dia.
Bon dia.
Què ensenyareu a fer avui?
Bueno, avui dèiem de fer... Ja sé que la setmana passada o fa 15 dies vam fer el platillo de... Vam fer fricandó, però dèiem de fer... Com que és temps de cols, doncs platillo de farcellets de col.
I tant, som-hi. I com el fas, Remei?
Bueno, jo ho vaig veure fer la meva sogra, que tenia molta paciència quan era a la cuina, perquè li agradava. Feia... Agafava un pollastre, si eren només ben bé ales i potes, i per fer platillo. Cosa petitona.
Els menuts, que dèiem.
Els menuts, això. Doncs ho sofregia tot, això... I ho guardava, i després agafava una col d'aquestes, no sé si se'n diuen setmaneres, aquestes que són molt cargolades, que és petit el cap de col, és petitó. Doncs l'agafava i escaldava la col. Passada un moment per l'aigua bullint, l'escorria de seguida, i després agafava cada fulla, tenia molta paciència, cada fulla l'agafava... Me'n recordo molt, perquè tenia els dits molt amples, i xafava el que és el caluix, el que aguanta la fulla, el xafava ben xafat i anava cargolant, fins que li quedava un farcellet que feia una mà, per exemple, no era ni molt llarg ni molt ample, així. I anava fent farcellets amb les fulles de col.
Fulla per fulla, quina paciència.
Si agafava un tros, se li havia trencat, el posava dintre i anava cargolant, com si fes... no sé, un pastís, una, no sé com dir-ho, un xurro, un xuxo, vull dir.
Un xuxo.
Una cosa petita així, però més petit que un xuxo. I quan els tenia tots fets, ben apretats i ben consistents, després, en la paella que havia, o la cassola que havia fregit la carn, enfarinava aquell... Com aquest dia que parlàvem de la carn, doncs en aquest cas era la col, enfarinava una mica... I la fregia allà i anava traient els farcellets. Anava traient els farcellets fins que els tenia tots fregits. Després, en aquell suc, hi tornava a tirar la carn i tirava un bon raig de vi o de conyac, el que tenia a mà, i ho feia coure, i quan ja la carn era cuita, perquè esclar, el pollastre només era fregit i prou, era arròs. Doncs quan veia que ja era cuita la carn, hi tirava els farcellets, que només els faltava ben bé fer un bull allà dintre. I després la picada, com totes les coses aquestes, eh? Feia una picada que també hi tenia una torrada, un tall de xocolata, ametlles, avellanes i una mica de julivert també. I tot picat i all, sobretot all.
Carai.
Sí. No hi feia sofregit, en aquest cas, aquí. No hi ha sofregit de ceba. Hi havia all i prou. I ni tomata ni res, no. Era una picada ben potent de picada. I després abullia allò, fer la xup-xup, ho deixava, això solia fer-ho aviat o el dia abans, i així l'endemà, quan ho rescalfava, era boníssim.
És un d'aquells plats com el fricandó, eh?
Que això mateix.
És més bo l'endemà.
No hi havia sofregit. Aquí hi havia all, aquí.
En aquesta picada, sí, que també porta les ametlles, les avellanes.
Sí.
Bueno, i també i era un menjar d'hivern, perquè les cols,
sí,
també sortien a l'hivern.
Sí. I parlant de col, doncs també me'n recordo que la col també la fèiem servir molt, com que no hi havia enciams,
sí,
ni hi havia... Això,
feien...
ja a casa meu, agafaven una col, la part blanca de dintre, també la posaven l'aigua a bullir, quan l'aigua bullia la tenien tallada ben petita, la tiraven allà dintre, un minut, i de seguida la colaven. I l'apartaven ben apartada, que per treure tota l'aigua. Després, quan era freda, hi posaven sal i oli, i era l'amanida.
Ah, carai, fèieu amanides de col.
Amanides
de col,
no, abans.
Fora d'escarola, o no sé quin altre enciam és que s'atapa, a l'hivern no n'hi havia d'enciam, no creixia l'enciam, havia de ser així.
L'escarola de...
L'escarola, sí.
Cabell d'àngel,
sí.
Me'n recordo,
sí,
que n'hi havia molta, llavors... i la tapaven perquè quedés ben blanca.
Sí.
I després d'enciam ja va venir, ja com passava un temps, ja després ja feien enciams.
Sí.
I
sí,
ja,
sí.
Hi havia el llarg,
no
el llarg.
Sí,
ja.
L'hivern, si no tens un hivernacle, no creixen, sí, els enciams.
I després aquell, el Meravilla.
I
el Meravilla feien, sí, més aviat abans.
I això, sí, els hi solucionava les amanides.
Les amanides.
Si no, com que teníem tomates de penjar, triaven les més
també
boniques,
sí,
i feien una ceba amb un cot de puny,
sí,
i la tallaven...
I una
tallaven,
tomata de penjar.
I tomata de penjar.
Sí.
Sal,
feu amanida de tomata.
I una mica de vinagre, que també hi era bo.
I després la meva àvia, me'n recordo, també, que tenien unes gerres de fang, diguéssim, encara, me'n recordo. I ells el que feien era confitaven pebrots,
bitxos, sí, també,
i després també hi posaven bitxo.
I
quedava,
sí,
una amanida boníssima.
Carai, devia picar,
sí,
una mica, no? Molt bitxo.
No, eren bitxos d'aquests que no piquen.
Com una espècie de
pebrot. De pebrot.
Però era de color groc,
quan
comença,
sí,
a madurar, és,
sí,
groc,
sí,
no és verd, és groc.
Sí. I jo me'n recordo, sí, que la meva àvia els posava tots a dintre, després hi posava, com que no hi havia tap, els hi posava un roc a sobre,
sí,
perquè s'enfonsessin.
Sí, tothom, perquè sí, quedessin coberts d'aigua,
sí, sí,
de l'aigua sal.
I com fèiem aquestes amanides, eren molt bones,
molt bon,
eh?
Sí, sí,
a mi m'agradava molt l'escarola de cabell d'àngel, que ara no en trobo.
No n'hi ha ara, d'aquesta.
No n'hi ha gaire, no?
Per
un dia que en trobes,
sí,
deu que no.
I després també es feia el bròquil.
El bròquil també,
ui. Fet amb,
sí,
aigua sal.
També igual que el bitxo.
I era, servia per fer,
sí,
amanida també.
Sí, igual que el bitxo.
Es deixava macerar amb l'aigua i sal,
sí, sí,
i després i vinagre.
I vinagre,
després quan el trevies, sí, ja es podia menjar cru.
Us el menjàveu cru, el bròquil?
Bé,
ara el cuinem.
També, però,
quedava macerat
amb l'aigua
i sal. I ja quedava
vinagre,
cuit, diguéssim.
Sí.
Saps?
Sí, sí.
Era
bo,
penso,
eh?
Ara,
encara també...
Diferent.
Hi ha pots, eh?
Sí.
Pots, o sigui,
sí,
encara la gent els hi agrada.
El que passa, sí, que jo penso que els hi deuen fer algun tractament, poder els escalden així, perquè no estigui tant de temps allà, perquè jo me'n recordo que abans no era cuit amb l'aigua sal,
saben...
havia de passar ben bé més d'un mes, eh?
Sí, sí.
I en canvi, ara poder no ho fan així, poder l'escalden i després hi posen l'aigua sal i...
No sé, bueno,
i es cou més de pressa, no ho
tenen
sé.
Tenen tant de trucos aquestes fàbriques.
Sí. Sí.
Abans es feia tot natural.
Abans,
sí,
ho feies a casa teu i ara ja,
sí,
ho tenen.
Ja tot s'ha acabat,
no,
això.
Tens tanta feina.
Tornant als farcellets de col, Remei,
sí,
totes les cols van bé o és una col específica?
Aquesta és la que va més bé, perquè n'hi ha una aquella tan apinyada que no me'n recordo com se'n diu una, que és
molt,
molt grossa. Hi ha
treballs a treure les fulles.
Que tens treballs a treure les
fulles.
No, ha de ser col d'hivern d'aquesta... apinyada, però que és petitona, no és gaire grossa. No, aquesta és la que és bona. No sé si se'n diu col som manera. Mira, sóc una pagesa que no... Jo sé quina col és, però no sé com se'n diu.
Sí.
Bueno, és una col apinyada d'hivern.
Però
sí,
petitona,
no? Petita.
Sí, sí, que té molt de rissos. La
sí,
la, col, la fulla és molt rissada.
Li preguntarem a en Pere Puigverd del Temps de Terra.
Ah, exacte,
quina...
Ah, no. Sí, que moltes vegades ho sento, quan parleu. És molt trempat, en Pere. Tant de sap donar receptes com
sí?
aconsellar.
I tant.
Sí, molt bé, molt bé.
Sí, sí. I quin, algun truc, algun secret per aquests farcellets de col, Remei?
Ostres, jo no, només sé això. No me'n recordo de res més. Ella era la que en sabia més de fer-ho, això, la meva sogra. Hi ha moltes coses que he après d'ella, perquè jo com ho vaig casar ni un nou ferrat, eh? Vull dir que no, no.
I mira ara, parlant de cuina a la ràdio.
Sí, com les dones de totes les cases, eh? No, no hi ha res de diferent, no, no, no. Si es vol es pot, diuen, i és així.
Ah, això. I tant. I sí, tant, sí.
És voler-ho fer.
Però no sé cap truc, això. Si pot ser, fer-ho el dia abans. Mm-hmm. És el millor de tot, poder-ho rescalfar un parell de vegades.
És que tot queda més bo fet el dia abans. Hi ha coses que no, però hi ha coses que sí.
Aquest és ràpid de fer, sí. Amb el sentit del pollastre que de seguida
es cull.
El més entretingut és fer això.
Fer els farcellets, no? Clar, sí, perquè quanta estona pots trigar més o menys a fer farcellets?
Feia així, saps? Anava rodant, ara plego d'un cantó, ara plego de l'altre, i quedava un farcellet que no es desfeia, quan el tiraves amb els pollastres, dintre el suc del pollastre.
Perquè ella devia tenir un truc per fer-ho.
No, recordo ni que posés un palillo. Saps que a vegades
en els calamans
la gent hi posa un palillo? Sí. Jo no me recordo de veure-li posar un palillo. Jo no n'he fet per això, perquè també és molt entretingut, sí. I a casa meu la col
no els agrada.
Se la miren una mica de lluny. Sí. Faig un trinxat i se la mengen perquè no saben, a vegades, no, si és molt blanca, no saben si és bròquil ni si és col. Si me sentissin...
És que avui en dia la col no té gaire bona fama, eh?
No. Saps què passa? També quan la bulls fa una olor a la casa.
Sí, exacte.
I el bròquil igual, eh?
I això que abans, me'n recordo que les dones deien... per l'escudella, una fulla de col,
sí,
una
sí.
fulla de col, i que no en tenien, anaven al veïns, no tenia pas una fulla de col.
Sí, és veritat, la col
sí, i ara nosaltres no posem mai. Sí. Mai.
I si n'hi poses, saps què passa? Tot són coses que fan flatulències.
Sí.
La col ens fa flatulències.
Sí, la col sí. I el bròquil... Abans també hi posaven en el caldo mongetes repelades,
sí.
Cigrons repelats, que els posaven amb remull, amb una mica amb aigua calenta sí. I una mica de bicarbonat, perquè es pelés més de pressa.
Sí.
Trevien la pell perquè no fes flatulències, però tot i això...
Sí.
Tot això...
Costa de digerir.
Encara les últimes escudelles que ens va fer...
Ho posava, clar.
Encara feien...
Tota la vida de fer-ho, sí. Clar. Era imprescindible posar cigrons i mongetes.
Nosaltres hem perdut moltes coses d'això.
Faves hi posaven, de les repelades faves, velles. No. Quan culls les faves, que ja són una mica... que tenen la saia negra, que en diuen, trevien la pell i els aguardaven, els assecaven i tot, i els feien servir. Ara es poden posar al congelador
sí,
i no cal.
Sí.
Però també això també n'hi posaven, eh? El que passa que després fa el caldo una mica més negrós, no, no és blanc després.
Jo de faves no n'hi he posat pas mai.
Això estem parlant de caldo, eh? Ara?
Sí, el caldo,
el caldo. La gent hi posava moltes coses. Tampoc s'hi podia posar molta carn, tothom no tenia vedella, xai, posaven el que tenien de casa.
Al final els caldos eren una mica un poti-poti, no?
Ah,
allò que tenies,
sí,
allò que te sobrava
ah,
i acabaves
fent... Sí, una barreja de verdures i del que tinguis, i ja està.
Bueno. Doncs Joina, Remei, moltes gràcies per parlar-nos avui d'aquests farcellets de col i bueno, de tantes coses que hem parlat avui.
Sí,
també.
Una mica de tot. Sí.
Mirarem de descobrir això de les cols, a veure
això,
quines són les
és
més bones.
T'ho juro, sé que hi ha les setmaneres, les d'hivern, les de... saps? I...
Sí.
No sé quina, com se'n diu d'aquesta col. Mira que em planto i tot, no sé. Després hi ha una que en diuen col de fulles. I, clar, no sé.
És que de totes les coses n'hi ha moltes.
Sí.
Moltes varietats.
Hi ha el bròquils també, hi ha tres o quatre classes de bròquils diferents. Ara, abans hi havia el blanc i punto.
No, i ara hi ha el verd aquell que en diuen... Com en diuen?
Bròcoli. I un altre encara n'hi ha un que té uns castellets molt bonic, que és molt bonic aquell. Fa uns dibuixos, el que és de color verd, tirant a groc.
Sí.
És bonic aquell. I és molt bo. Poder és més bo el verd que el blanc.
El meu net, com estava als Estats Units, jo el vaig anar a buscar una vegada en el col·legi i menjava el bròquil, aquest verd, els hi posaven en allà i era petit, eh? I se'l menjava amb una afició.
A mi m'agrada molt.
Oh, però molt.
Quan el bullo no hi poso ni sal, ni oli, ni res. Tan punt és bullit, ja no puc estar de menjar. M'encanta el bròquil.
Que bé. Té així tal qual, el bròquil?
Sí. Quan t'agrada, i s'ha acabat.
I tant, això per gustos colors, que diuen.
Ah, exacte, sí.
Doncs Joina, Remei, ens trobem dilluns que ve per seguir parlant de més cuina.
Sí.
Molt bé.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per acabar el programa avui descobrirem el curt Dissonància, un treball que visibilitza la tasca de les dones sahrauis que es dediquen a desminar els camps de refugiats de Tinduf. I ho farem de la mà del Laic dels Valors, que ens porta la companya Laura Cera de Mataró Ràdio.
Continguts en xarxa.
El Laic d'aquesta setmana el volem dedicar al curtmetratge documental Dissonància. Està dirigit per Raquel La Rosa, i nominat als Goya com a millor curt documental, i en aquesta peça La Rosa exposa una realitat molt desconeguda. La gran quantitat de mines antipersones que hi ha prop dels camps de refugiats saharauis i també el dia a dia del grup saharaui de dones en acció contra les mines. El que fan aquestes dones és desminar la zona, recórrer-la i dedicar-se a desactivar aquests artefactes, però a més també en fan sensibilització. Per endinsar-nos en tota aquesta qüestió, avui ens acompanya Eva Patricia Fernández Manzano, que és la coproductora del documental. Eva Patricia, benvenida, com està?
Hola, bienvenida, gracias.
Gracias por estar con nosotros. Para ubicarnos y situarnos un poco, ¿cómo nace este grupo de mujeres, este grupo saharaui de mujeres en acción contra las minas, y qué es lo que hacen en su día a día?
Bueno, pues este grupo de mujeres nace un poco de, yo diría, de la propia identidad de la mujer saharaui. Ellas se presentan como mujeres, como guerreras, en el sentido de que desafían en una sociedad matriarcal, y la situación en la que se encuentran las hace empoderarse, las hace bravas, valientes, y la realidad es que estas mujeres en concreto viven en lo que consideran la zona más pacífica para ellas, que son un campo de refugiados, que son el territorio del Sahara Occidental, que está minado. Entonces la necesidad parte de cierta estabilidad para identificar minas, para sensibilizar a la comunidad y evitar que cualquier persona o incluso cualquier animal pues pueda terminar con una mina que explota.
Por lo tanto, para reducirlo a una frase, podríamos decir que se dedican a desactivar esas minas, esos artefactos, básicamente para que la gente pueda vivir tranquila.
Efectivamente, estas mujeres identifican, utilizan a la comunidad, porque ellas también hacen una labor muy interesante en colegios, que es algo que se ve en el documental. En el que a chavales de edades muy tempranas pues se les enseña cómo, en el trayecto que puedan tener de sus casas o los pasos que puedan dar, pues cómo el peligro que se pueden enfrentar es una mina. Por lo tanto, identifican minas y sensibilizan a su propia comunidad, sí.
De hecho, para este cortometraje habéis seguido a tres integrantes de este grupo. ¿Cómo fue grabar un documental en una zona en que cualquier paso puede suponer un peligro, un riesgo?
Pues es un documental, una grabación controlada y dificultosa. Cualquier rodaje en sí conlleva pues muchas situaciones que muchas veces son inesperadas, ¿no? Entonces, precisamente es en este tipo de documentales, ¿no?, donde todo es pues mucho más complicado que grabar, pues por ejemplo aquí en nuestro país, pues tiene que estar todo, digamos, todo medido. Pues por comentarte algunas cosas, es muy interesante aquí la labor de lo que llamamos personas facilitadoras. En este caso, la directora, Raquel La Rosa, es una persona que ha realizado una labor periodística sobre el terreno de muchos años y conoce perfectamente pues no solo la cultura saharaui, sino la peculiaridad del lugar en el que están viviendo, ¿no?, tanto desde aspectos que puedan afectar a la seguridad, al viaje o los recursos allí. Entonces, ella, en el caso de los documentales, pues estas personas se vuelven clave, y aquí era la directora. Otro de los aspectos interesantes es que trabajamos siempre con gente local allí. Desde un principio, Dissonància ha sido un trabajo que, como decimos, se ha cocinado a fuego lento. Desde el 2020, ya yo como productora estaba trabajando en el proyecto. Raquel ya había bajado al Sahara Occidental en otras ocasiones para empezar toda esta labor de documentación. En todos estos años, pues investigamos cómo va a ser la posibilidad de grabar allí. Desde cómo es el viaje, cómo se traslada el material, dónde van a dormir. Allí en campamentos pues no se puede circular como podemos circular aquí en España, organizar un rodaje. Hay unas horas exclusivas en las que se puede estar el equipo grabando. Pues como tú has visto, está acercándose al muro. Hoy ya es imposible esa grabación. Se ven planos de disonancia con los muros donde están precisamente las minas. Se calcula entre 7 y 10 millones de minas que rodean el muro. Fíjate la horquilla de 3 millones, lo cual es una barbaridad, y minas que se van moviendo con el paso del tiempo porque están enterradas en el desierto. O sea que realmente es una zona muy hostil. Y hoy en día, hoy en el 2026, pues esa grabación como tal no hubiera sido posible porque ya no es posible acercarse al muro, ¿no? A esa cercanía, porque hay unos drones que te disparan. Entonces, lo que son pues las horas de grabación, por dónde puede circular el equipo o incluso el idioma. Este documental se graba en Hassanía, que es el dialecto que emplean, entonces eso suma también la dificultad. Es fundamental, por tanto, tener aquí un equipo local que nos ayude, nos dé soporte pues en todas las conversaciones. Y bueno, y más aún que el formato pues documental no puede prepararse, no se puede ficcionar, por tanto, muchas veces pues son horas y horas que se está grabando para aprovechar a lo mejor 5 minutos de conversación que puedan volcarse a lo que es una narrativa. A fin de cuentas, pues todo esto lo trabajamos con cierta historia, con cierta narrativa, para que el documental no sea meramente informativo, sino que, bueno, pues también podamos entender, empatizar con estas mujeres, entender que al final pues son madres, tienen sus trabajos, tienen sus objetivos en la vida y también salen a desminar.
Ahora comentaba el tema de los drones en el muro, ¿no? Y de cómo en la actualidad seguramente sería poco probable hacer lo que habéis conseguido. Claro, estamos hablando de una zona que en los años 70 empezó a estar en conflicto, pero es que este conflicto se reanudó en parte en 2020, justo cuando empezáis a trabajar en este cortometraje, ¿no? ¿Cuál era la sensación en esa zona?
Bueno, lo que ocurrió aquí, fíjate, nosotros Visionacia lo grabamos en el 2023, ¿vale? Uh-huh. Es prácticamente el 80% del material. Sí es cierto que, como te comentaba antes, Raquel, anteriormente, antes del 2020, porque ella en el 2020, cuando estalló toda la pandemia del COVID, ella estaba allí y tuvo que salir, ella ya había bajado y, por lo tanto, pues podíamos disponer también de información sobre la situación y también de planos, ¿no? Entonces, a partir de ese año, pues efectivamente, se paró el desminado, que eso es algo que también explicamos en el documental, que ellas no están desminando todos los días, y en un momento dado se para el desminado y también lo expresa, ¿no?, una de las protagonistas, Doruja, que bueno, pues transmite, que echa de menos, ¿no?, esa sensación de felicidad que también le transmite allí. Se cumplen ahora en este mes 50 años, lo consideramos un conflicto silenciado, lo consideramos un conflicto que poco se trata en los medios. Consideramos también, bueno, pues que España tiene también su responsabilidad, sigue siendo potencia administradora, y por eso mismo, bueno, pues este tipo de documentales son importantes y son necesarios para situar en el foco el conflicto, incluso geográficamente hablando. Sí nos hemos encontrado con que, bueno, llevamos haciendo muchísimas proyecciones en estos últimos meses, en concreto en estas semanas, y sí vemos que las generaciones más jovencitas, bueno, pues lo desconocen, ¿no? Incluso también alguna generación más mayor no sabía que había esta figura de la desminadora, que es mucho más complicado quizás de conocer, o atractivo, o interesante, o necesario. Pero el conflicto del Sahara vemos que es algo que, bueno, pues o que está desapareciendo quizás de la labor formativa, así que, bueno, en ese sentido también nos parece muy importante.
Uh-huh. Patricia Fernández Manzano, muchísimas gracias por contarnos cómo fue todo ese proceso. Enhorabuena por este cortometraje que tú has coproducido y gracias por estar con nosotros hoy.
Pues muchas gracias por vuestro interés en Disonancia. Un placer.
Un abrazo. Adiós. Que vaya muy bien.
I amb el like dels valors que ens arriba des de Ràdio Mataró, tanquem el programa d'avui. Ens retrobem demà amb nous temes i noves converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon dia. El més calent.